migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Migdia, COPE des de la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Com esteu? Soc el José Miguel Cruz, encantat de parlar amb tots vosaltres. I parlem precisament d'aquell diumenge, 21 de setembre, es va commemorar el Dia Mundial de l'Alzheimer. 100.000 catalans pateixen Alzheimer, amb el 2% de la població major de 59 anys. I 41.000 més estan diagnosticats, superen els, dels que estan diagnosticats, superen el, els 82 anys. Si parlem de xifres de tot Espanya, les xifres de 700.000 malalts i el món és de 50 milions de persones. Si el posem en context, després del càncer, és la malaltia més temuda, per qüestions òbvies, i tota la població estem, tota la població, estem exposats a patir-la. Bé, aquí hi ha un què, i el què és que l'augment de l'esperança de vida fa preveure que en 25 anys hi haurà fins a 2 milions de persones diagnosticades a Espanya i prop de 250.000 a Catalunya. Bàsicament, és una qüestió, és una malaltia associada amb la vellesa. És una malaltia associada amb l'edat, amb el desgast de, del mecanisme, de la maquinària, no? Que la ciència doncs, està lluitant doncs, per controlar-la, bàsicament. Per, i no, no es descarta perquè s'han produït avanços realment interessants. De fet, ara poden diagnosticar si tindràs o no patiràs l'Alzheimer amb una analítica de sang. I ja sabeu que, com pràcticament totes les malalties, una actuació preventiva, avançada, doncs, temprana, ajuda al control, o almenys en aquest cas de l'Alzheimer, a anar frenant les seves sintomatologies i l'avenç de la malaltia, no? Bé, de fet, el procés de la malaltia té moltes derivades. Avui, en dia, actualment, 8 de cada 10 famílies assumeixen directament la cura de la persona afectada. Clar, quan parlem d'això, estem parlant, entrant en un univers important, perquè l'Alzheimer no només el pateix la persona que té la malaltia, sinó tot el seu entorn. Mireu, el rol de la persona cuidadora, habitualment, si fem un perfil, recau sobretot en les dones, és un 75%, 75-76%, principalment les filles i les dones, les esposes dels malalts, no? I, clar, si parlem de la seva dedicació, això és una dedicació 24-7, 24-7. Arriba a una mitjana de 70 hores setmanals. Sí que és una qüestió realment important. Aquestes persones, les que poden, demanen una exempció a la seva feina per dedicar-se els anys que calguin a cuidar aquesta persona. És a dir, les que poden, perquè això també va per barris. Les ajudes, el recolzament, el poder demanar una exempció a la feina, etcètera, etcètera, això va per barris. Malauradament, calen moltes coses a fer i cal un plantejament seriós, que hi ha, que hi ha protocols i molt seriosos, però el marge ha de ser més gran. En parlem d'això, precisament, amb una dona que és cuidadora i cuidada de la seva mare, que té Alzheimer, és la Manuela Castiñeira, que la tenim al telèfon. Manuela, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia, José Miguel, què tal?
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Explica'ns, com has acabat sent cuidadora? Explica'ns la història, l'evolució.
Doncs va ser una... Molt bé, ho has explicat molt bé. Al final és, tens diverses opcions. Quan et donen el diagnòstic o tens una malaltia d'aquestes de llarga duració, com és el cas que tinc jo, doncs de vegades et trobes en una situació de primer de desconeixement i després hem de prendre decisions, hem de fer alguna cosa, i sobre aquest alguna cosa doncs, tens diverses alternatives. En el meu cas ho vam parlar familiarment i vam decidir que durant un temps, fins que intentem organitzar les coses d'una manera que fos més adient per tots, doncs podia jo demanar una excedència a la meva feina i dedicar-me a recolzar a la meva família, sobretot a la meva mare i també indirectament al meu pare, perquè també és una persona gran, durant aquest període. Vale? Llavors, jo sí que faig directament de cuidadora principal o de persona que els acompanya. A mi, mare, o sigui, més que cuidar, jo crec que és un tema d'acompanyament i d'estar més per al seu dia a dia continu.
No, de fet, dins de les cures entra l'acompanyament, seria una de les qüestions, perquè la situació de salut mental també és força important en aquest cas, per tots. Bé, clar, tu de cop i volta et trobes amb això. En aquest cas, tu coneixes els teus pares, perquè és el teu cas, però, ostres, quines dificultats t'has trobat a part de tot això, perquè de cop i volta és com canviar de món, no?
Sí, és com canviar de món i en una situació que tu no entens ni comprens. O sigui, tu surts amb un diagnòstic, quan et donen el diagnòstic, t'ho expliquen d'una forma molt tècnica i tot el que vulguis, però et sents molt sol perquè no tens ni idea del que has de fer a partir d'aquell moment, quins són els passos que has de seguir, com ho hem d'afrontar, què ens passarà, quin és el futur, quines eines tenim per transitar tot aquest període, i llavors et sents molt sol.
Disculpa, Manuela, perquè ara igual em fico on em criden, però de quin va ser el diagnòstic per saber exactament què passa?
O sigui, nosaltres portàvem una temporada que la meva mare situacions, o sigui, el típic, veus coses rares que no formen part del seu comportament. Al final vam aconseguir, vam convèncer-la, perquè això és un altre món, convèncer-la que anés al metge i demés, i amb tot el període de proves, finalment et donen diagnòstic. En el cas de la meva mare, va ser un diagnòstic d'Alzheimer.
Sí.
I ens ho van, vam anar a la visita clínica i va ser com... bastant dur, diguem-ho així. O sigui, va ser una visita molt seca, poc empàtica, i que et trobes en una situació en què vens sense saber el que tens
i és un cop.
I surts d'allà amb un diagnòstic que no entens ni, i l'únic que diuen és: miri, senyora, vostè té Alzheimer, i la següent frase que et diu és: ha de començar a arreglar les seves coses. Clar, tu te'n vas cap a casa
amb un cop moral espectacular, clar.
Espectacular, amb una bufetada de realitat que dius: i ara què? I allà, ara què? Doncs aquí és on comença tot el pericle i el periple de trobar o intentar trobar respostes per veure què és el que has de fer i el millor per la teva família.
Anava a dir si t'han entrenat, no sé què la paraula entrenat, sinó t'han donat directius, de, per exemple, davant d'aquesta malaltia, com pot evolucionar, com t'has de comportar, quines coses has de fer... T'han donat algunes directrius?
Indirectament, no en el cas de la part de metges. Nosaltres vam tenir el diagnòstic, però no ens van donar, no hi ha un protocol associat a un diagnòstic d'aquest estil, ni tan sols per com a mínim en el meu cas, perquè jo sé que d'altres companys que parles amb ells i a més sí que en el seu cas va ser diferent i sí que tenen aquest acompanyament per part de l'Estat o de la part de sanitat, que els acompanyen amb explicant-li què és el que es trobaran. En el meu cas no va ser així, ni en el meu cas ni en el meu germà, que són les dues persones que estan amb la meva mare. I llavors, per part meva, com feia molts anys que jo era sòcia de la Fundació Pasqual Maragall, doncs vaig anar a preguntar, escolta, necessito un cop de mà perquè no sé què és el que em trobaré i tota la formació que jo puc buscar, preguntar i demés, necessito que persones amb total històric, que té una associació o una fundació que tracta persones diàriament amb aquestes situacions, doncs que em doni un punt de vista i que m'ajudi amb això, i aquí vaig parar. O sigui, jo crec que en molts casos s'estan cobrint aquesta falta o necessitat de la visió de la malaltia a nivell global o a nivell integral, diguem-ho així, per associacions o fundacions que estan fent aquesta tarca.
El que sí és un desgast constant, no? Vull dir, com et cuides tu? Perquè, clar, això estem parlant de 24-7, aquí no hi ha caps de setmana, ni festius ni res, vull dir... Com et cuides tu? Perquè, clar, això representa també un desgast.
És un desgast molt bèstia i és molt cansat. És molt cansat perquè psicològicament és molt dur, perquè veus que va evolucionant la malaltia. Clar. I que la persona que era el teu pilar, nostre cas era el pilar de la casa, la meva mare, va canviant i mira, hi ha un llibre que es diu Los Siguientes, de Pedro Simón, que molts, o sigui, que reflecteix realment aquesta situació amb una descripció molt clara, que és com la madre niño o el padre niño, saps? O sigui, tu canvia el rol de tal manera que tu t'has de convertir en el pare o la mare d'una persona que ha estat el teu pare.
És curiós perquè això que dius, a més has de ser conscients d'això, perquè a vegades si no ho assimiles, si no entens el que està passant, fins i tot pots tenir un tracte despòtic, no? Perquè no entens perquè es comporta com un nen.
Ah, exacte, no ho entens. I és un tema de que no, són malalties que no has de comprendre. Ja. O sigui, són malalties que t'has d'apropar al malalt. O sigui, no és el malalt que s'ha d'apropar a tu, sinó és tu qui t'has d'apropar a ell. I llavors, aquí sí que necessites d'algú que t'ensenyi aquestes eines perquè tu i que et doni aquests recursos perquè tu entenguis que intentar fer entendre a una persona que allò no és el que ha de fer, potser no és la forma més adequada. Llavors t'has d'apropar tu a la malaltia i aquest és el punt més difícil al principi perquè no ens ensenya, o sigui, tu no vens amb aquest programito al cap que et diu no, és que si et trobes en aquesta situació has de canviar el rol i no ets tu qui li has de dir què és el que ha de fer o que això que està fent no està bé, sinó potser ho has d'enfocar d'una altra manera i és complicat.
La darrera pregunta que et faig, ja des del temps que portes cuidant, hi ha prou recursos?
En el meu cas, ja et dic, nosaltres ho estem assumint tot nosaltres, la família, de recursos d'ells i recursos meus. Per tant, en el nostre cas, no sé si els recursos que jo he trobat, sobretot, ja no et parlo ni econòmicament, perquè al final sembla que molts cops ho reduïm tot a la part econòmica. Els recursos, per mi, els més importants són els de recolzament emocional, d'acompanyament, d'informació, de formació, tot això no ho trobes i l'Estat no ho facilita. I llavors, bueno, ja et dic, jo perquè gratuïtament al final aquests grups m'han donat aquestes sessions, o sigui, són unes sessions setmanals amb un terapeuta que ha especialitzat, en el meu cas la Sandra, i que estàs compartint el teu dia a dia amb el malalt, amb una persona que et pot ajudar i et pot donar un cop de mà. Clar, a nivell personal tu no, o sigui, a nivell emocional és molt dur una malaltia així i tu passes malament i també necessites ajuda i no tothom la demana o no tothom la pot tenir. Llavors, crec que l'Estat en aquest cas tot fa que les famílies siguin invisibles. El malalt no és només el malalt és el malalt més tot el seu entorn i és un efecte molt bèstia que de vegades no es veu i que de vegades no es comprèn fins que no tens algun malalt d'aquest estil.
Doncs, Manuela Castiñeira, escolta'm, gràcies per explicar-nos la teva història, les teves impressions, i felicitats per la feina que fas i per l'entrega, en tot cas, molt amable, per la xerrada.
Moltíssimes gràcies.
Gràcies, molt amable. És una situació realment dura, és un cop de mentalització que possiblement també una ajuda en qüestions psicològica per començar, sobretot cuidadores, perquè insisteixo, no és una qüestió, i això és una obvietat, no dic res estrany, no és una qüestió només del malalt que en aquell moment pateix l'Alzheimer, des del moment que li dona la notícia que és perfectament conscient del que pot passar i amb tota aquella preocupació, sinó també de l'entorn. L'entorn que desemboca després en les cures que estava comentant la Manuela. Bé, de seguida parlem de descans, no de dormir, sinó de descans, i després ja abordarem la qüestió de l'actualització de la informació de serveis, i després parlarem de la taxa d'escombraries, que això també va per barris. Parlarem de les taxes d'escombraries, hi ha hagut protestes a molts pobles, a moltes ciutats que no acaben de veure la cosa clara, i en parlarem d'això aquí, a Migdia Cope, a Catalunya i Andorra.
Escuchas Mediodía Cope.
Y recuerda, si entras en cope.es o te descargas la app de Cope, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García de la Granja.
Quiero explorar sin importarme cuando volver el exterior. Quiero formar parte de él.
Vale, bichito. Nos vamos a Disneyland París.
Sumérgete en la magia. Reserva ahora en Viajes El Corte Inglés. Precio de referencia 85 euros por persona y noche en el Disney Hotel Cheyenne con entradas incluidas. Además, niños con ventajas exclusivas. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia.
Una motera nace para no comerse ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en mutua.es.
Seminuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo. Ocasión Plus.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Vamos a poner los puntos sobre las IES. Según el informe del Consejo de Administración de Banco Sabadell, la oferta presentada por BBVA infravalora muy significativamente Banco Sabadell como entidad independiente. Consulta el folleto y el informe del Consejo en bancosabadell.com/opahostil. Poder elegir es tu poder. Banco Sabadell.
Soy Dani de Carglass. Como especialistas en lunas, sabemos que un impacto en el parabrisas puede suponer mucho papeleo. Por eso, gestionamos los trámites con tu seguro por ti. Pide cita directamente en Carglass y elige entre más de 200 talleres en España.
Carglass cambia, Carglass repara.
Este otoño refuerza tus defensas de manera natural con HSN. Solo hasta el domingo 28, aprovecha hasta un 50% de descuento en complementos naturales para el sistema inmune y el aparato respiratorio. Elige tus aliados, Inmuo, Respibiotics y vitaminas para el cambio estacional, entre muchos más. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
No te lo vas a creer, el sábado fuimos a una bodega aquí en Madrid.
¿En Madrid? ¿En serio?
Que sí, en San Martín de Valdeiglesias. Viñedos, cata increíble, comida buenísima, y aquí al lado.
¿Cómo la has encontrado?
Pues en la web de Madrid Rutas del Vino. Buscaba algo que hacer cerca de casa y diferente, y ahí estaban.
Desconecta y disfruta de nuestras bodegas. Comunidad de Madrid.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
No es lo mismo dormir que descansar. Y una de las piezas fundamentales que igual ni has caído es el colchón. Pues hoy te traigo aquí a don César Biosca, a César Biosca, de Nacional del Descanso y el colchón de la Piquer, porque además están de super ofertas y te puede solucionar ese problema. César, bienvenido.
Muy bien, buenas tardes, encantado de saludarte. Y sí, estamos de super rebajas con unos precios muy interesantes en cualquiera de los colchones que tenemos, porque no hay un colchón perfecto para todo el mundo. Cada persona es diferente, las condiciones físicas, los gustos. Por eso es fundamental, antes de comprar, antes de adquirir un colchón, recibir un asesoramiento. Nosotros lo hacemos sin compromiso, sin obligación de compra, y bueno, pues a partir de ahí usted decide si le interesa o no. Lo que sí le puedo asegurar es que dentro de esa gama amplia de colchones, todos están fabricados en España bajo las más estrictas normas de la Unión Europea, que tenemos ya muchos años de experiencia y que nuestro trato siempre va a ser personalizado. Yo no me canso nunca de decir que el cliente que nos llama siempre va a hablar con la misma persona. O sea, que si tiene un día una duda, un problema, lo que pueda surgir, siempre hablará con esa persona que le atendió el primer día, y eso la verdad es que los clientes lo agradecen y te da muchísima tranquilidad.
Hombre, cuando lleváis 20 años de experiencia, eso ya quiere decir algo en sí mismo.
Y que comprar un colchón, te voy a decir, que no es un capricho.
Es una necesidad.
Es donde más tiempo pasamos de nuestra vida, y nuestra salud, nuestra calidad de vida se nota, se repercute en función del descanso que has tenido la noche anterior. Todos sabemos lo que pasa cuando duermes mal, cuando no descansas de forma correcta. Sin embargo, cuando duermes bien, te levantas y dices, oye,
claro,
qué bien, te ves otro humor.
He descansado.
Claro.
Oye, César, ¿y os encargáis de todo?
Nos encargamos de todo, del montaje, de la retirada del viejo colchón sin coste adicional. Hacemos financiación, que quiere usted pagar poquito a poco, no hay problema. Por lo que vale un café al día, usted va a tener un colchón maravilloso, a dos caras, que ahora está muy de moda. Cara de verano, pues cuando hace calor, pues agradeces que tu colchón tenga tejido de hilo frío, que da sensación de frescor, que lo tocas y parece que haya salido de la nevera. Y bueno, pues te va a dar un plus de eso, de frescor. Y bueno, pues cuando llegue el invierno, cara de invierno, con un tratamiento diferente, y cuando hace frío, pues estarás calentito. En fin, que nos pueden llamar sin compromiso, pregunten directamente de fábrica a su domicilio. Y como decía el compañero, seriedad, calidad, trabajo y confianza es lo que le ofrecemos.
Bueno, yo voy a dar el teléfono, ¿eh? 93-799-2000. 93-799-2000. Oye, que no solamente tienes que dormir, que hay que descansar. Y para eso tenemos los colchones en Nacional del Descanso y el colchón de la Piquer. Don César Biosca, muchísimas gracias.
Oye, que si nos llaman de tu parte ahora, le regalamos la sábana bajera protectora del colchón y además impermeable.
Pues toma nota, ¿eh? 93-799-2000. I de seguida actualitzarem la informació de serveis aquí a migdia, COPE Catalunya i Andorra, el temps, el trànsit i d'altres qüestions. Però abans us recordo una cosa. Us recordo que si teniu, bé, una necessitat d'una revisió del cor, està a InsCor. InsCor és el centre líder en cardiologia i rehabilitació cardíaca a Catalunya. A InsCor cuidant del teu cor, realitzant aquestes consultes cardiològiques i tots els estudis necessaris. I ofereixen atenció ràpida. Programen la teva visita per quan ho necessitis. Ja ho saps, només has de buscar el web inscorbcn.com, inscorbcn.com, per saber de la salut del vostre cor. Que, per cert, demà parlarem amb ell sobre un tema de cor que crec que pot ser força interessant. Ara arribem a dos quarts i actualitzem la informació de serveis aquí a migdia, COPE, a Catalunya i Andorra.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Flexicar, una vida, muchos cars.
Flexicar.
Cuando vemos a alguien caerse, sin pensarlo, le ayudamos a levantarse. Es automático, lo llevamos dentro. Y es justo eso lo que nos impulsa en Cáritas a ayudar a quienes más lo necesitan, ofreciéndoles una vida digna y creando nuevas oportunidades. Porque mientras haya personas, hay esperanza. Cáritas.
Donaciones en caritascataluña.cat o en el Bizum 38031.
¡Ojo a la persiana! En Carpintería de Aluminio y Cerramientos Lores, por cambiar todas sus ventanas y persianas, se las motorizamos sin coste. Lores, asesoramiento personalizado, presupuestos a domicilio sin compromiso. Más de 35 años de calidad y profesión a su servicio. 93-373-3317. 93-373-3317 o loresmetal.com.
Esports COPE, un equip guanyador. Debats, informació, opinió, protagonistes...
Jo sempre dic que Pedri no va jugar un sol minut a futbol professional abans de firmar pel Barça. S'ha de ser valent i van veure tota la capacitat i el futur que tenia. A més, que era un jugador absolutament fet pel Barça i vam anar per ell.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Migdia, COPE, a la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Què tal, com esteu? Soc el José Miguel Cruz. Hem escoltat les senyals horàries de dos quarts de dues del migdia d'aquest dilluns. Si us sembla, fem una actualització de la informació de serveis. Comencem per la meteo. Després dels episodis de temps d'ahir, de temps silent d'ahir, doncs avui dilluns hem tingut un matí bastant més tranquil, absolutament tranquil, amb algun núvol que hem tingut cap al Pirineu i per Pirineu, però un predomini del sol amb un dia força clar I això sí, unes temperatures que ja heu notat que han baixat, sensiblement. Però és que han de baixar més, eh? Han de baixar més. Bé, d'entrada, de cara a aquesta tarda, esperem alguna pluja cap al Pirineu, més aviat cap al Pirineu Occidental, i hi ha una alerta per possible intensitat de pluja a la Selva, al Maresme i al Barcelonès. Ara, ni molt menys com el que vam tenir ahir, eh? És una intensitat de pluja, uns patacs d'aigua que no seran tan violents com els que vam tenir ahir. Aquesta és la previsió. De cara a demà dimarts, ens llevarem més o menys amb una fotografia com la d'avui, amb una, alguna boira cap a Costa Brava, cap a Catalunya Central, per un predomini absolut del sol. Predomini absolut del sol pel matí. Per la tarda hi ha alguna alerta per intensitat de pluja. Però d'entrada pel matí, un predomini del sol. I això sí, les temperatures cap a baix. Demà encara farà més fresqueta que avui. De fet, el que està previst, això diuen els models del Meteocat, és que demà la temperatura toqui fons, en qüestions de mínimes, i vagi de mica en mica remuntant al llarg d'aquesta setmana per col·locar-se ja cap a divendres, dissabte, menys o menys en les temperatures que tocaria per l'època. I com tenim la situació a la xarxa viària catalana? Preguntem al Servei Català de Trànsit. Mireia Camats, bon migdia, benvinguda.
Hola, bona tarda. Doncs comencem destacant-vos que la B-5106 està tallada entre Argentona i Òrrius per la caiguda d'arbres a la via, per tant, precaució. També afegirem que la C-65 hi ha 2 quilòmetres de Coll Agustera en sentit Platja d'Aro per obres. També es fan obres la 2 i ha retencions a Castellolí en sentit Lleida. L'AP-7 intensitat a Barberà del Vallès en sentit Girona. La C-17 força carregada de parets a Mollet del Vallès en sentit Barcelona. Un cop a Barcelona, a la Ronda Litoral hi ha retencions de Rambla Prima a la Barceloneta en sentit Llobregat, intensitat de zona franca al port en sentit Besòs i retencions a Bon Pastor en sentit Besòs i la Ronda Dalt i retencions de la Vall d'Hebron a Horta en sentit Besòs per anar cap al nus de la Trinitat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
Gràcies, Mireia. Molt bona tarda. L'actualitat esportiva en mans del José Luis Gil. José Luis, com estàs? Benvingut.
Què tal? Ben trobat, José Miguel, companys, bona tarda.
I avui tenim la pilota d'or.
Sí, senyor. Sí, senyor. A París, al mític Teatre Le Châtelet, escenari d'aquest lliurament de la pilota d'or del 2025, amb dos aspirants, amb més opcions que la resta, podríem dir. Ousmane Dembélé, Paris Saint-Germain, Lamine Yamal, Futbol Club Barcelona. Sí, podem parlar de Vitinha, podem parlar de Pedri, podem parlar de Mbappé, si vols
clar,
parlar. Sí?
Jo crec que sí. Jo crec que serà per Dembélé.
Bueno, aviam.
És el que
favorit,
jo crec, eh?
És el favorit número 1 per les apostes, però bueno, també era favorit Vinícius la temporada passada i de cop i volta li van filtrar que guanyava Rodri i no
perquè,
va pujar
l'avió. Perquè entra també el tema actitud. No? Era una de les excuses que van posar, que era el tema actitud també entre Vinícius, es provoca i no sé què, no?
Jo he arribat a un punt en què ja no sé... Sí que hi ha uns senyors que voten,
sí,
i a partir d'aquí es fa el còmput d'aquests senyors que voten i ja,
ja
no vull entrar en què tenen al cap els senyors que voten quan voten. Per tant, doncs miri, ja està, no hi donem més voltes.
Avui acaba la jornada de Lliga i demà comença una altra? Una altra jornada, no?
Sí, senyor.
I això no para, eh?
No para, s'acaba la número 5, comença la número 6, i escolti, comença amb un Atlètic de Bilbao-Girona a les 7 de la tarda.
Pobre Girona.
Doncs sí.
Està perdido en la niebla, eh?
Té molta feina per endavant,
sí, sí.
Mitchell, per
i
treure
tant
el Girona de la boira.
I tant, eh?
I tenen... cal un reset.
Vull dir, he de dir que aquest darrer resultat no me l'esperava, eh?
Home, no. Ni el resultat ni la contundència.
No, no.
Ni el fet de quedar-te amb 9 futbolistes, ni el fet que els components d'una tanca en una falta s'obrin. Clar, és que hi ha coses que poden caure en la responsabilitat de l'entrenador, però hi ha coses, si els senyors que estan en una tanca en un llançament de falta s'obren i la pilota passa, clar, això no és una qüestió d'entrenador. I és el que va dir Mitchell a la roda de premsa posterior, que cal canviar el xip, que senyors, que ja no estem a la Champions, que estem amb un punt i que cal lluitar per la permanència obertament, perquè això es va complicar en jornada rere jornada i anem a veure, perquè la deriva ara mateix que porta el Girona és molt i molt i molt delicada. Anem a veure què s'explica. Teòricament la roda de premsa estava programada a 2:15 al tècnic del Girona, prèvia visita a un camp no fàcil, no fàcil, com és Sant Mamés, com és l'Atlètic de Bilbao, encara que l'Atlètic tampoc està en les seves millors hores. I demà a les 7 de la tarda, Espanyol-València. Cal recuperar el camí de la victòria, cal recuperar allò que no es va poder conquerir al Bernabéu. És una setmana que, a més, recomença divendres amb un Girona espanyol.
Interessant, cosa, eh?
És que la cosa té...
L'Espanyol no va jugar malament al Bernabéu, eh?
No.
Va ser... És veritat que va perdre, però entrava dins la normalitat que el Madrid s'imposés.
El partit estava en el guió que tenia l'Espanyol, però clar, si hi ha un senyor com Militao que es treu la canonada de la seva
golazo,
vida...
Clar,
i resulta que arrenques la segona part i Mbappé es treu una altra canonada, doncs no has fet res malament i et veus 2-0 a sota i dius, ostres, jo què he hecho aquí per
No, va fer, però per al paper va ser un gran paper el que va fer l'Espanyol.
Sí, no, i a més ho va recordar Manolo a la roda de premsa i dir, oiga, és que aquí hi ha una diferència de pressupost...
Clar, evidentment.
Que Déu-n'hi-do, no? I ara, doncs això, partit contra el València i divendres a Montilivi contra el Girona. I què passa a Can Barça, més enllà de la pilota d'or? Doncs no, dos noms propis, Gavi i Fermín, després de la victòria davant del Getafe. Només va faltar Gin Kelly per fer la sacada d'honor. Pendents de què fem amb el genoll de Gavi, si definitivament ha d'acabar passant per quiròfan per sotmetre's a una artroscòpia, i pendent de Fermín, que també es va lesionar contra el conjunt de Bordalàs i que va deixar molt preocupat a Hansi Flick. A més de tot això, doncs ja ha parlat Xavi Alonso a la prèvia, perquè el Madrid líder juga demà al camp del Levante. Gran començament de l'Europa a la Lliga de Primera Ref. Pollastre a l'Andorra, perquè després de l'Andorra-Mirandés l'àrbitre reflexa en acte doncs que Piqué no va tenir un comportament cap a la tripleta arbitral precisament cordial. I en bàsquet, el Manresa campió de la Lliga Catalana i ja tenim seleccionador. El successor de Sergio Scariolo és Xus Mateo. És curiós, eh? Xus Mateo deixa el Madrid i va a la selecció, i Scariolo deixa la selecció i va al Madrid.
Mira,
vides creuades.
Intercanvi de cromos, eh?
Vides creuades, efectivament. I s'acaben els mundials d'atletisme, recordem, amb el bronze de Paul McGrath als 20 quilòmetres marxa. Mira, el jugador del primer equip, Pablo Páez, Gavi, es va sotmetre ahir a intenses proves d'esforç esportiu per finalitzar el tractament conservador d'una lesió radial del menisc instable. Les conclusions són que per garantir una millor recuperació, Gavi passarà demà una revisió artroscòpica a càrrec del doctor Joan Carles Mundiau. És a dir, notícia d'últimíssima hora, gràcies Badia, artroscòpia per Gavi, Pablo Páez Gavira, Gavi, al Futbol Club Barcelona.
Molt bé, José Luis, moltes gràcies. Eh?
M'has
fet molt que, com estaves llegint així en directe...
En diagonal.
En diagonal.
Clar, és que això és molt llarg, avorrirem a l'audiència,
no,
anem al gra.
Ben fet.
Gavi, artroscòpia. Ja està.
Molt bé, fet bé i de forma molt natural. Gràcies.
La ràdio en vivo i en directe.
Cuida, José Luis. Quan passin 5 minuts de les 3 de la tarda actualitzarem aquestes informacions i d'altres amb aquesta darreríssima informació que acaba d'explicar el José Luis a Esports Cope amb el Joan Ballori. De seguida parlem de taxes d'escombraries i això va per barris. De seguida en parlarem de les taxes d'escombraries i de les diferents manifestacions i protestes que hi ha aquí a Migdia Cope, a Catalunya i Andorra.
Aviso, martes de Liga en Cope. Desde las 7 de la tarde, Athletic Club Girona, Español Valencia, Levante Real Madrid, Sevilla Villarreal.
Empezamos. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Es tiempo de juego, cadena COPE.
El número uno del deporte. Y después lo hablamos en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
¿Lo escuchas? Es la libertad de conducir un 100% eléctrico.
Y esto es la tranquilidad de asegurar tu coche eléctrico en Línea Directa. Uno de los seguros mejor valorados en España, según la consultora Intelliens.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoremos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
En Patatas y Jolusa, Agrícola Villena y Natuber nos une lo que somos. Somos de hacer las cosas bien. Somos de trabajar con ilusión. Somos de cumplir con los compromisos. Somos de cuidar de los nuestros. Somos y Jolusa.
¿Los ladrones hacemos saltar la alarma de Movistar Prosegur Alarmas?
Sí.
¿Y los perros?
No.
¿Y los gatos?
No.
¿Y los peces?
No.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también la notan ellos. Con el servicio Pet Ready, la alarma no salta con tu mascota. Llama al 900-351-351 o contrata en tiendas Movistar y Banco Santander. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas.
Tecnología para proteger mejor.
Este mes le he comprado dos pares de zapatillas Runner al caballo. Y como lo he pagado con la tarjeta Club Pass por ser socio del Club Carrefour, pues me han devuelto dinero en el cheque ahorro. Yo tengo un lema. Entre que te den dinero y no te lo den, es mejor que te lo den. Háztela en la app Mi Carrefour.
Tarjeta Club Pass ofrecida por Servicios Financieros Carrefour. Más información en pass.carrefour.es.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
En Alquiler Seguro llevamos 18 años revolucionando el mercado del alquiler. Solo nuestros propietarios disfrutan de pago puntual el día 5 de cada mes, gestión de incidencias, adelanto de hasta 5 años de renta, asesoramiento jurídico, acceso a promociones exclusivas y mucho más. Alquiler Seguro, la re-evolución del alquiler.
El Papa León XIV ha nombrado a Monseñor Abilio Martínez Barea nuevo obispo de Ciudad Real. La diócesis recibe con gratitud y alegría a su nuevo pastor. Desde la Catedral de Ciudad Real, toma de posesión de Monseñor Abilio Martínez Barea. El sábado a las 11 de la mañana, en 13.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
And I thank God every day.
La taxa d'escombraries és una qüestió que no ve del govern central, no ve de la Generalitat, no ve dels ajuntaments, sinó que ve d'Europa. És una taxa que obliga i que hi hagi un equilibri entre que el servei sigui sostenible, que el servei de recollida sigui sostenible, així com intentar fomentar el reciclatge. Aquest seria un dels objectius d'aquesta taxa d'escombraries, que la seva gestió i aplicació ha quedat en mans dels ajuntaments. I aquí cada ajuntament ha decidit fer doncs, la seva, ha decidit aplicar el sistema que millor li ha semblat. Hi ha alguns sistemes que bé, hauríem d'entrar a analitzar qui ha arribat a la conclusió que aquell era el millor sistema, com el sistema de containers intel·ligents, que és un d'aquests sistemes. I ara poso sobre la taula una opinió personal absolutament inútil. Vull dir, no sé exactament en què el sistema intel·ligents de containers ajuda o fomenta el reciclatge, que entenc que hauria de ser l'objectiu principal, fomentar el reciclatge més enllà de la taxa d'escombraries, perquè si no estem davant d'una situació recaptatòria. Bàsicament. Vull dir, si l'objectiu d'aquestes taxes no és fomentar el reciclatge entre els ciutadans, estem davant d'una taxa recaptatòria. Bàsicament. I ja està. Llavors, el sentit es perd de moltes maneres. Es perd de moltes maneres. Bé, de les diferents formes que s'han posat en marxa, insisteixo que això va per ajuntaments, això va per barris, habitualment la ciutadania no acaba de fer-li el pes. No he trobat encara gaires persones que estiguin gaire... Evidentment, perquè la taxa és la taxa i pagar no li agrada a ningú. Però, més enllà de tot això, la ciutadania no acaba d'estar satisfeta amb tots els resultats. Una de les manifestacions sobre aquestes taxes d'escombraries es va fer ahir al Prat de Llobregat demanant que això es rectifiqui perquè, segons ciutadans, organitzacions de ciutadans, hi ha una doble taxa davant de tot això, a sobre això. Parlem precisament amb el senyor David García, que és president del Prat Gran Comerç, que va ser una de les organitzacions, unes associacions que van organitzar ahir la manifestació del Prat de Llobregat, sobre aquesta situació, i de pas li preguntarem com afecta tot això, ja no només al ciutadà, sinó també al comerç, perquè el comerç és un dels grans desembutxacadors d'aquesta taxa, eh? David, buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días.
¿Cuál fue el objetivo de esta manifestación? Protestar por la tasa, pero ¿por qué se protesta por la tasa?
Bueno, nosotros aquí protestamos por la tasa por dos motivos. Uno, el principal, porque hace años nosotros en el Prat de Llobregat a través del área metropolitana de Barcelona, la Diputación de Barcelona, ya estamos pagando la ordenanza que regula las tasas de basuras.
Sí.
Es decir, ya llevamos pagando en el recibo de aguas del Prat una tasa que da la casualidad que dice lo mismo, exactamente lo mismo que lo que dice ahora el BOE, que viene de Madrid. Es decir, lo ha explicado muy bien en la introducción usted, que esto es una norma que viene de la Unión Europea. La Unión Europea es para todos los países miembros, pero que, bueno, aquí lo que en el año 2022 sacaron una ley, que es la ley 2022/7, bueno, lo tengo por aquí en toda la documentación.
Sí, sacaron una ley, tampoco hace falta ser tan específicos, claro. Pero sacaron una ley, sí.
Sí, y entonces, ¿qué pasa? Es la ley 7/2022.
Sí.
Lo saca el gobierno central, que está presidido en este caso, bueno, indicar que nosotros somos apolíticos, pero bueno, pero es que hoy en día el mundo lo rige la política, entonces no tenemos que leer las leyes y nos tenemos que leer todos, ¿vale? Está gobernando el PSC junto con Sumar y etc, ¿vale? Sí. Entonces sacan esta ley para que los ayuntamientos pues dispongan de esta tasa,
¿vale? Sí.
Habrá ayuntamientos que no cobraban y habrá ayuntamientos que sí que cobraban. En este caso nosotros pertenecemos a la Diputación de Barcelona y sí que pagábamos esta tasa, que está, por eso decimos que eso la paga. Luego, ¿por qué decimos que es abusiva y
o sea, entiendo que de entrada se está pagando el doble, o sea, una tasa que ya se pagaba.
Que ya se pagaba, correcto.
O sea, se está cobrando, entiendo, dos veces la misma tasa.
Dos veces la misma tasa.
Caray.
No lo estoy diciendo yo, es que os puedo leer la definición de un sitio y la definición del otro. Entonces, es que cualquier ciudadano puede ver claramente lo que dice una y dice otra, porque es nada más cogerse los BOEs, el TMPR y leerlo un poco, ¿vale? No hay otra cosa. Y luego, ¿por qué decimos que es abusiva? Pues porque no sabemos de dónde han sacado los números. Los números, esto es muy relativo. Aquí en el Prat, por ejemplo, se está basando en los pisos, ¿vale? En el tema del consumo de agua del año pasado. Y tú no puedes hacer a través del consumo de agua. ¿Por qué? Pues porque tampoco dice de cómo debes de hacer de imponer esta tasa. Luego, en el tema de los comercios, que es el que nos afecta...
Sí, sí, ¿vale? Es lo que te iba a preguntar, ¿cómo está afectando también esta tasa a los comercios?
Bueno, pues nosotros pagamos cuatro veces más. ¿Por qué? Porque aquí, al principio, no nos hicieron ningún descuento. Nos plantamos y entonces el ayuntamiento nos llamó, hicimos una reunión, pero bueno, ellos ya venían con los deberes hechos, entonaron la mea culpa de que no habían hecho ningún tipo de descuento, porque el 80% de los comercios no tiran materia orgánica, que es esta ley, es para materia orgánica, es decir, para comida, tal, que es lo único que no sabemos mucho reciclar. Y en fin, pero entonces queríamos un poco pues debatir, queríamos tal, y entonces dijeron no. Y eso del decir no, 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 hoy en día es que no, es que el gobierno tiene que escuchar al comercio y tiene que escuchar a las personas que estuvimos allí representando a todos los comercios, al tejido comercial del Prat.
Después David, después de la manifestación de ayer, no sé si tenéis alguna reunión para hablar o debatir sobre el tema o qué acciones pensáis hacer.
Bueno, hoy tengo una reunión con otras asociaciones, como es el Gremi de Restauradores del Prat y la Asociación de Empresarial, ¿vale? Hemos ido ya a tres despachos de abogados, ¿vale? No a uno, a tres despachos de abogados. Los tres nos han dicho lo mismo, que es verdad que esta tasa está solapada, aparte de que no saben que es abusiva, que no saben de dónde que es proporcional, no saben de dónde han sacado los números, ¿vale? Y que realmente, bueno, pues vamos a tratar el tema porque seguramente nosotros presentamos unas alegaciones, conforme no estábamos conformes con esta tasa, el ayuntamiento lógicamente nos lo negó y ahora tenemos hasta final de mes para ir a un contencioso administrativo, que vamos ya directamente al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
¿Por qué un ayuntamiento no se da cuenta de estas cosas? ¿O sí se ha dado cuenta? Cuando hay una posible tasa solapada, vamos, yo entiendo que un ayuntamiento, que es su trabajo, debería saberlo, ¿no?
Debería de saberlo. Lo que pasa es que aquí, bueno, el problema, me tengo que morder un poco de la lengua, pero y voy a decir presuntamente, ¿vale? Es que aquí tenemos hasta un gerente en este ayuntamiento. Es decir, yo nunca he conocido un ayuntamiento que hubiese un gerente, pero pagamos un gerente por tener este ayuntamiento. Actualmente hay un déficit de 40 millones de euros y un déficit de 1.600.000 euros en Aguas del Prat. ¿Quién factura? ¿Quién emite? Bueno, ¿quién abastece el agua? Son empresas que pertenecen al ayuntamiento. Entonces, bueno, si nadie lee lo que tiene que leer, ni nadie, pues nos la cuela bien colada. Entonces, ellos, con esta forma, pues van recaudando dinero, y perdón que hable así, pero es que no hay otra cosa. Ayer hubo una manifestación, el pueblo habló, fue una manifestación totalmente apolítica y pacífica, ¿vale? Y se ha ido entre 4.000 y 5.000 personas.
Pues, señor David García, presidente del Prat Gran Comerç, oye, muchas gracias por explicarnos la situación en concreta de en este caso, del Prat de Llobregat. Muchas gracias.
Gracias a vosaltres, ¿eh? Sí.
Adéu, moltes gràcies. I aquesta és la situació, insisteixo, és una de les situacions que hi ha en diferents barris, perquè això, insisteixo, va en funció del municipi i en funció de com hagi aplicat tot això que en todos sitios cuecen habas. Va, que de seguida parlarem de salut visual amb el doctor Vivarradia aquí a migdia, Còpia, Catalunya i Andorra.
Si quieres mantener tu colesterol
lejos,
ten cerca Divecol Forte, con una fórmula equilibrada a base de extractos de plantas y fitoesteroles vegetales que con una ingesta diaria de 800 miligramos ayuda a mantener los niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte de
Mundo Natural.
Consulta tu farmacéutico dietista y en parafarmacia mundonatural.es.
¿Ho escoltes?
Seguim, això és Esports Cope, a Cope Catalunya.
A Cope Catalunya.
Arrere, a Cope Catalunya i Andorra.
Acabem d'actualitzar els nostres equipaments tècnics per millorar la qualitat d'emissió de COPE Catalunya. La programació en català que cada dia escolteu milers de persones a COPE Catalunya amb la tecnologia que ens permet arribar amb la millor qualitat de so i la forma més efectiva de fer-ho possible. Amb la col·laboració del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Parlem de miopia, continuem parlant de miopia, i parlem de miopia amb el doctor Adolfo Vivarradia de l'Institut Oftalmològic Vivarradia. I és que la setmana passada ja vam parlar de la teràpia visual amb biofeedback auditiu. Ja sabeu que és aquesta teràpia que va inventar la NASA per exercitar els seus astronautes, perquè, clar, tornaven de l'espai absolutamente miopes i no hi havia manera de reciclar la persona, és a dir, que tornés a l'espai, llavors tornar a entrenar una altra persona, això sortia molta pasta, molt, molt car, no? Llavors van treure aquesta teràpia molt adequada al biofeedback auditiu. I jo, primer, doctor, benvingut.
Gràcies.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. M'he quedat amb el tema del biofeedback auditiu. Clar, ja la setmana passada et demanava que parléssim de casos reals, però d'entrada, vull incidir una mica més en el biofeedback auditiu, si em permet, perquè quina experiència teniu a l'Institut Oftalmològic Vivarradia amb aquesta tècnica?
Mira, nosaltres vam continuar l'experiència d'un altre centre, que aquí hi havia a Barcelona, que va vindre dels Estats Units, precisament amb un dels familiars que va crear la famosa queratotomia radial. Mm. I això l'any 1989, o sigui que ja ha plogut. I des de llavors estem treballant en aquest tema. O sigui, l'experiència és molt àmplia, tenim seguiments de més de 1.500 pacients en tot aquest temps, potser tenim casuístiques molt clares i una estabilitat important a llarg plaç. De fet, venen molts fills de pares que van fer la teràpia.
Com és l'evolució d'un cas normal, d'un cas estàndard?
Mira, la qüestió és que tenim dos tipus de situacions. Una, el pacient que ve d'entrada consulta amb més d'una dioptria de miopia ja d'entrada, que moltes vegades és així, i a les persones que ja venen amb menys d'una dioptria. Dic una dioptria 0,75, més o menys. En la primera part, obligatòriament, perquè el desenfoc és molt gran, el pacient no s'ha d'anar a compte, però el desenfoc de lluny és molt gran, llavors necessitem una adaptació a lents de contacte per poder treballar. Després anirem reduint aquesta, perquè es pot reduir alguna cosa, fins a mitja dioptria, 3/4 de dioptria, amb la teràpia, perquè la teràpia, com vam explicar l'any passat, bueno, abans de l'estiu, el que fa és millorar la perfusió a nivell de la coroides. I amb això es pot adaptar, podem reduir algunes dioptries. El que té menys d'una dioptria no cal fer adaptació. Normalment ho fem directament, sense adaptació a lents de contacte, i veiem, segons el tipus de fòries que té el pacient, en un futur, el desequilibri, fòries en desequilibri de visió binocular, però veiem la necessitat o no d'adaptar alguna lentilla en un futur. Però d'entrada no cal.
Aha. I sempre hi ha bons resultats? O no? Com funciona? Jo suposo que això també anirà per barris, però de forma genèrica hi ha bons resultats?
Sí, t'explico. Tot depèn una mica de la situació del pacient. Això és com aprendre un idioma. O sigui, jo li puc dir que probablement sacarà un 5, un 6, un 7, però no li puc garantir el sobresalient.
D'acord.
D'acord? És a dir, la qüestió és que el mètode funciona molt bé, normalment. Sí que hi ha nanos amb els quals, per exemple, la família o el nano és molt passiu, perquè això és un aprenentatge actiu, i llavors necessita pues, una mica d'al·licient i de conscienciació, i això a vegades costa. I a sobre tenim els sistemes electrònics, que els ordenadors estables i tot això, que van en contra de tot això. Llavors, a vegades, el resultat no és tan bo com el que podríem obtenir. Però sabem que un nano, quan comença la miopia amb menys de 7 anys, pot arribar a 7-8 dioptries, que són miopies bastant perilloses. De gran, ara no, de gran. Però si comença als 14 anys, pot arribar a 5. Normalment, un miop, nosaltres aconseguim enlentir molt en casos dolents i a lo millor pues, acaba amb una dioptria, dues dioptries.
Doncs mira, ja ho sabeu, tot això de la biofeedback auditiu. No oblideu això, biofeedback auditiu. Doctor Adolfo Villarbadia, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
La setmana que ve parlarem de patologies greus de la retina.
Sí, que tema això, molt important.
Tema interessant i important, eh? Per cert, ja sabeu que si voleu preguntar qualsevol cosa, teniu qualsevol dubte, hi ha un mail al que us podeu adreçar. radioconsultavision@gmail.com radioconsultavision@gmail.com i el telèfon de l'Institut Oftalmològic Vilar Badia de Barcelona és el 93 301 3003 93 301 3003, o també us podeu adreçar mitjançant el WhatsApp. I el WhatsApp és el 680-28-61-42. 680-28-61-42. Estem a punt d'arribar a les 2 de la tarda. Només recordar que podeu tornar a escoltar totes les xerrades que hem fet aquí al programa a la web de la casa, cope.es/Catalunya, cope.es/Catalunya, on també trobareu diferents notícies sobre els aiguats d'ahir, sobre la situació caòtica que tenim avui a la Rodalia Sud, a l'Àrea del Sud, amb un cacau força, força important, i sobre el tema de les BTC i la nova llei del taxi. També la podreu llegir i tornar a escoltar a la web de la casa. Arribem a les 2 i ara continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Pilar García de la Granja. En rebint una salutació del que amb gust us ha parlat José Miguel Cruz. Que acabin de passar una molt bona tarda.